Comencem aquesta secció, el Cada dia és 8M, amb Noemí Llambrich. Bon dia, Noemí.
Bon dia.
Escolta'm, què és això del Cada dia és 8M?
Bueno, això és una idea que des d'Acció Feminista a la Cala, la Descarada, quan vam participar el passat 8M a la tertúlia que cada any ens convideu, jo personalment em vaig quedar amb moltes ganes de dir coses i li vaig proposar a la Imma que què li semblaria fer un programa que es digués Cada dia és 8M i que parlés sobre dones pioneres al nostre poble en tots els àmbits. La Imma em va dir que la idea va gravar. Faig incís que és des de l'Acció Feminista La Descarada, que encara que la meva companya no hi sigui, Acció Feminista. I no res, que estem molt contentes perquè creiem que serà un programa molt, molt bonic i el d'avui és molt interessant.
És una nova secció que s'emetrà els divendres, de fet cada dos divendres, cada 15 dies, a les 11 més o menys, i que podrem escoltar per la Cala Ràdio i que conduiràs tu, Noemí. És a dir, jo ja et deixo aquí amb els micros i avui de què parlarem al programa?
Doncs avui havia pensat que estiguessin aquí les dones que van fundar la primera llar d'infants al nostre poble i que ens expliquessin una mica com va anar aquella aventura, quins entrebancs se van trobar, què van necessitar, com estava en aquella època, perquè era època franquista. I em va semblar molt interessant perquè no sé si ningú se n'ha donat compte que tenim una guarderia genial al nostre poble i que va costar molt tirar amunt i que al final jo crec que elles, les dones, van ser pioneres en la fundació d'una llar d'infants, que en aquella època no havia res. Perquè recordem que el col·le es començava a partir dels 4 o 5 anys, crec.
Avui moltes participants en aquesta tertúlia, moltes col·laboradores per parlar d'aquesta llar d'infants. Per això ens desplacem a la sala de plens per seguir amb totes les mesures de seguretat anti-Covid i per estar doncs, amb certa distància entre unes i les altres. Endavant, doncs, amb aquesta secció Cada dia és 8M.
Escolteu amb atenció aquest crit que ara ressona entre murs blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares. Cantarem vostra cançó.
Bon dia. Avui us presentem un programa que està dedicat a les dones que van ser pioneres en la fundació de la primera guarderia al nostre poble. Estem molt contentes i esperem que us agradi. Us presentem a la Mari Carme Martí, a la Montserrat Llambrich, a la Imma Margalef, a la Montse Buixalleu i com a les de més actualitat, les que han estat ara a la guarda, la Jani Brull i la Consol Ferrer. Bon dia a totes.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
L'any 74, encara en ple franquisme, un grup de dones del nostre poble van decidir que l'Ametlla de Mar necessitava una guarderia. Eren la Montserrat Llambrich Figueres i la Mari Carme Bonaventura. Expliqueu-nos una mica com va anar la cosa i com va ser, que ho vau pensar.
Tot va començar perquè estàvem mirant i que no hi havia res pels crios, hi havia tota una inquietud per part d'unes dones que volien treballar, a part que massa treballs no hi havien, però bueno, els que tenien problemes en deixar els crios. I al final doncs, vam preguntar si estarien d'acord en fer una guarderia i ens vam començar a reunir dones que tenien bastantes inquietuds, aquesta és la veritat, i ens vam constituir com una comissió. Llavors vam anar a parlar i a tocar entitats i, clar, ens havíem de constituir com a entitat per a poder obrir una guarderia. I així va ser que vam obrir l'associació de mestreses de casa.
Mari Carme, explica'ns una mica, també.
Eren uns temps una miqueta difícils i la gent començava a tenir inquietuds. Les dones, per poder treballar, necessitaven tenir un lloc on de deixar els xiquets i les xiquetes. I nosaltres ho vam mirar-ho de fer. Ens van dir, tireu endavant, però sempre amb dificultats. Amb l'Associació de Mestresses de Casa es va aconseguir que hi hagués moltes dones al voltant nostre. Mares, àvies, perquè vull dir, no és només les mares, En aquell moment, quan les mares treballaven, eren les àvies que es tenien que fer càrrec dels crios. I això va ser un moviment a tot el poble que ens va recolzar. I vam començar i vam tirar endavant, en moltes dificultats. El començament sempre és difícil, però en aquell temps encara ho era més. Estàvem en ple franquisme i després tot el que feien les dones i que eren una miqueta avançades en idees, es pensaven que era anar contra el franquisme. I se'ns va posar molts de pals a les rodes.
A pesar de tot això, de tots els impediments, la idea va tirar endavant i després crec que va canviar el governador de Tarragona i un tal Grau Pere us va donar el seu suport, no? Que es vau anar moltes vegades, m'han dit a mi, amb els fills també.
Vam fer un viatge, un autocar, us en recordeu, noies? Amb mares, amb àvies, i ens vam portar els crios i tot. Sense tenir permís, ens vam presentar a govern civil, en ple franquisme, i ens vam posar allà davant. Vam tenir sort que el governador en aquell moment doncs, era una persona com Robert Grau Pere, que també va pensar que allò era un bé pel poble. I ens va deixar entrar i vam anar, i això va ser que el començament de la llar d'infants.
A partir d'aquí, ja llavors ja va tirar tot endavant. A pesar de tot, vam tindre moltes dificultats, a pesar de tot, de tindre el governador de cara, però bueno, érem molt valentes i vam tirar endavant. I llavors ja vam començar a mirar locals, i el primer local que va...
A veure, quines dificultats se vau trobar al municipi? Perquè hem d'especificar una mica aquí.
Dificultats, sobretot a les autoritats. Vull dir, si estava en ple franquisme, no mos cal enganyar. Vull dir, sabíem tots on venien les dificultats. Fins i tot enviar la Guàrdia Civil a la guarderia on feia pocs dies que havíem obert. Vull dir, això ja va ser molt fort, però bueno, nosaltres vam tirar endavant, no mos va fer por res. Teníem els papers ben arreglats perquè el governador ja mos ho va deixar tot arreglat i no vam poder fer res. Les autoritats que llavors hi havia no van poder fer res en contra nostra, vam poder tirar endavant. I així va ser com mos vam envalentonar i vam seguir. I llavors vam aconseguir, al final, pues, els nostres objectius.
És que tu ens has preguntat les dificultats. Les dificultats eren moltes, però n'hi havia, que vull dir, inclús doncs vull dir, el que manava en aquesta casa en aquell moment era el que ens posava impediments.
Això va ser l'any 77 va ser?
L'1 d'abril del 1977 se va inaugurar la guarderia, sí.
Després, quants crios teniu? Perquè a mi m'han dit que uns 30 infants, entre 2 i 4 anys pot ser, o més?
Sí, entre 2 i 4 anys, uns 30 i alguna cosa. Primer, la veritat sigui dita, va ser una miqueta així, no venien tots els crios que havien de vindre, però bueno, a poc se va anar afiançant i al final, pues, la veritat, se mos va fer molt menuda la guarderia i al cap d'un temps ja vam digué de fer traslado en una altra guarderia més gran, on hi haguessin més aules, i així vam poder tirar endavant.
Després, amb això que has dit, que va augmentar el nombre d'infants, vau decidir traslladar-se, no? Us vau traslladar? Perquè abans no hem dit que la primera guarderia va estar al dalt del Glob, en el que és actualment el Glob, a l'edifici dalt del Glob. Aquella va ser la primera guarderia. I després se van traslladar al carrer Ramon i Cajal. En aquell local va estar bastants anys, no? I es va incorporar la senyora Montse Buixalleu i la Imma, no? La Imma Margalef. Primer la Imma i després la Montse. Imma, per favor.
Ja que t'expliqui. Bueno, jo vaig començar a fer alguna substitució dalt del Glob ja, perquè alguna falta, que feien falta elles, algun vacances, bueno, o dies, perquè vacances no n'hi havien. Llavors, quan van passar a l'altra guarderia, ja van obrir una altra aula, perquè hi havia molts de crios aquí, que llavors es van triplicar, i llavors teníem pues, una classe cada una. La Montse venia a fer substitucions i a fer extres, i llavors quan jo me'n vaig anar, va entrar la Montse, es va quedar ja, fins al dia d'avui. O sigui, és la més longeva, no? Diguem, Montse, quants anys portes?
Doncs sí, vaig començar fent substitucions, feia substitucions, i després quan va plegar la Imma, que va marxar per a fer la seva, vull dir, motius personals va marxar, i vaig quedar jo com a educadora d'allí. També cal dir que en aquells moments me vaig tindre de traure el que era un curs de puericultura, perquè jo en aquell moment sortia d'un col·legi, vull dir, estava casada, però havia sortit d'un col·legi de monges, tenia el batxillerat, però no tenia cap paper a referència als nens. Me vaig tindre de traure el curs de puericultura i vaig tirar endavant fins que va arribar abans de la LOCSE, que quan va arribar la LOCSE ja me van dir que si no me treia els papers com a tècnic de llar d'infant no podia continuar. Llavors el Departament d'Educació, per la gent com el nostre, com el meu cas, que feia molts anys que treballàvem, ens va posar uns cursos de cada dissabte anar a Tortosa al Joaquim Bau i fèiem de 9 del dematí a 3 de la tarda durant 2 anys i me vaig poder traure el que tinc ara, la titulació que tinc ara, poder exercir de com a educadora a la llar d'infants.
I en aquella època, quants infants havien en aquella guarderia? Perquè jo la recordo i me la recordo molt gran, però segurament que no era tan gran. Quants infants havien?
Sobre uns 60 alumnes sí que els vam arribar a tindre. Inclús me'n recordo que teníem llista d'espera i fèiem una llibreta amb nens a llista d'espera i quan plegava un entrava un altre. Vam arribar a tindre fins a 80 alumnes apuntats. Molts, molts de nens, sí.
Quina edat tenien els infants? La mateixa?
No, era fins a 4, perquè llavors ens entrava a pàrvuls als 4 anys. Els teníem fins als 4 anys.
Com es deia llavors la guarderia?
Guarderia, que és un concepte que no m'ha agradat mai a mi, perquè sempre he dit que nosaltres no guardem. Sí que en un principi se va dir guarderia, però a poc s'ha anat canviant aquest concepte per dir doncs, llar d'infants o escola bressol, però nosaltres sempre ens hem dit llar d'infants. Xerinola va arribar després.
A veure, al cap d'uns anys la cosa també va tindre que canviar, perquè va augmentar el nombre d'infants, el local se va tornar a quedar menut i es va traslladar. Esta vegada es va traslladar a part de Cala, que ja estava a l'escola, no?
Va haver un procés molt llarg. Per a poder aconseguir la llar d'infants d'allà dalt, va haver un procés molt llarg de negociacions i de la Caixa Tarragona.
A veure, expliquem-nos una miqueta això, perquè així jo ho tinc malament apuntat. Va haver un procés molt llarg, però això va ser l'any que vau canviar, quin any, cap als anys 90?
Va ser per allà als anys 90. Vam tindre unes negociacions. Primer amb l'alcalde que teníem llavors, que era Pere Margalef, i ell, de la mà d'ell vam anar a Caixa Tarragona, dic de la mà d'ell perquè ens va ajudar molt en tot això, perquè ell l'Ajuntament ens posava el que són els terrenos, però fer la guarderia, llavors hi havia unes subvencions per part de Caixa Tarragona, però clar, s'havien d'aconseguir aquestes subvencions per a que te donguessin la guarderia. Ai, que te la fiessin, vull dir. I va costar sangre, sudor i làgrimes, però al final la van fer, al final molt la van fer.
En què en aquell moment qui éreu de dones allí, a la guarderia?
Treballant estàvem la Montse, tu no estaves en mà, la Montse, jo, la Jani Brull, i llavors... Bueno, però això ja va ser més tard, no, la Mari Carme no estava. Llavors més tard vam dir de que vingués una altra noia també, llavors va fer falta una directora, perquè nosaltres el que sí no hem dit és que quan vam començar la guarderia no teníem els papers i vam anar al cap d'uns dies a Tarragona, a l'Acadèmia Frade, que feien allí vam fer el curs de puericultura. I anàvem cada dissabte, durant 13 mesos, anàvem cada dissabte allà a traure-nos els papers. I al final molt vam traure, clar. Però, clar, quan ja vam passar a la guarderia que està ara, la llar d'infants Xerinola, allí ja les coses ja havíem canviat, ja era part d'ensenyament, el que era la guarderia, i ja exigien més papeleo. Llavors, inclús per directora, també vam dir d'agafar una xica que tingués els papers d'una mestra, que tingués els papers per a poder estar allí de directora. I així és que va ser així.
Al principi, a la de Ramón y Cajal, què fèieu? Jocs, cançons, com era l'educació en aquell local, en aquell moment? Perquè la Montse ha dit que havia la LOCSE, no?
La
L'OCSE va entrar als anys al 90, la L'OCSE, però estem parlant de més abans.
Això, més abans, quin era la dinàmica de la guarderia?
Bueno, pues era el que era hàbits, com sempre ha sigut a les llars d'infants, hàbits, cantar i fer programacions, perquè ho teníem apuntat al llibre d'actes en aquell temps, que se programava de la manera, no us ho fèiem naltros, amb fitxes, se treballaven els conceptes igual, però no us ho muntaven naltros a la nostra manera, vull dir, no teníem encara, no havíem arribat a l'editorial, que això va arribar més tard, i nosaltres no fèiem un programa, una programació, i això ho portàvem a terme amb els nens. Nos marcàvem uns objectius també, d'uns conceptes, cantàvem molt, vull dir, això sí, celebràvem les festes, com s'ha continuat fins ara, vull dir, bé, vull dir, una programació més o menys no és com les que, per exemple, ara, que són molt més rigoroses i tal, però sí que nos la muntàvem, la nostra programació.
Vam fer sortides al carrer amb els crios, vam fer inclús plantades d'arbres a la plaça Catalunya, no, a la plaça Nova, d'arbres i de plantes. I allí tots estaven, anaven tots així molt ben arregladets, i allò va ser també molt guapet, i llavors van fer moltíssimes sortidetes d'estes.
Van fer lo dels contes, la dels contes que...
Sí, sí. Nosaltres també hem d'agrair que va haver un moment que Boquera ens va ajudar molt i van fer disfresses, van sortir disfressats tots disfressats de contes, van fer una passejada pel poble, però vull dir que allò en aquell moment va ser difícil perquè no era tan fàcil, eh? I bueno, se van fer moltes coses en aquell moment perquè també s'ha de veure el moment que era, el context on estàvem, d'on veníem i com continuava la cosa.
Ara passem, fem un pas endavant i ja estem a la nova llar, allí a la zona escolar. I a mi m'agradaria parlar, perquè també avui ens acompanyen la Consol Ferrer i la Jani, com s'ha dit, com van ser la seva incorporació a la llar d'infants, perquè la guarderia es va municipalitzar als anys 90.
Jo ja no hi era, però crec que el que va marcar un abans i un després va ser la municipalització, perquè si no hagués sigut per la municipalització, potser hagués desaparegut la llar d'infants. Jo ja no hi era en aquell moment, però tenia... Doncs,
Pues això, és un bon incís, sí, als anys 90, perquè amb l'ajut de Joan Font es van municipalitzar la llar d'infants. I com deia, les incorporacions de noves educadores, com la Consol Ferrer i la Jani, que a mi m'agradaria que ens expliquessin una mica com va ser la seva incorporació i què és el que es van trobar, i també una miqueta com ha evolucionat la guarderia des d'aquell moment fins a l'actualitat, que sé que ha evolucionat i molt.
Bé, jo entro al novembre del 91, com molt bé han dit, que va ser quan entrem a l'edifici nou, al que està a l'Avinguda 1 d'Octubre, que era l'Avinguda Ensenyament. Allí comencem encara com a associació de mestresses de casa. Allí van passar moments molt durs, perquè era on s'estava implantant, perquè començàvem a formar part del Departament d'Ensenyament. S'estava actualitzant, no?, el que era la llar d'infants com és a dia d'avui. I allí comença a haver tota la necessitat de titulacions, de tot el que s'està demanant ara. Clar, com a associació de mestresses de casa era insostenible i se va treballar molt per a que pogués fer-se municipal. El 96 és quan se municipalitza, a finals de març del 96. Van haver moltes negociacions, que la Montse i les Montses ho poden dir també. I el canvi també és bastant abismal, perquè passem d'uns 60 alumnes que tenien abans a uns 100, inclús fins a 100 i vora els 120 alumnes vam tindre, que arribàvem a tindre alumnes, fins a 28 alumnes dins d'una mateixa aula de 2 a 3 anys, tot i que va ser durant aquells anys que va fer el canvi, que a l'escola ja començaven a partir dels 3 anys. Tots aquests canvis han estat...
Això que has dit de l'any 96, qui éreu la plantilla en aquella època?
En aquella època estava les dues Montses, Sí? No? Estàvem les dues Montses, estava jo i estava... Estava la Dolors. La Dolors Pasqual, que era la directora. Estava la Rosa també, que ara no està aquí, que bueno, va continuar estudiant i va, bueno, ara ja no està vivint aquí al poble i bueno, i va continuar. Després de la Rosa va vindre la directora, la Dolors Pasqual, i també després va començar la Rosa Gazzani, perquè clar, anàvem augment i anàvem creixent, i va anar creixent també la llar d'infants, també va haver remodelació de la mateixa llar d'infants, i fins al dia d'avui, i bueno, que a part de la manera de treballar ha anat canviant, s'han anat activant models, no?, de constructivisme, d'ambients, no?, de diferents activitats de manera de treballar, i bé, fins al dia d'avui, que bueno, han anat adaptant també pel tema Covid.
Després sí que és quan s'incorpora, també hi ha molts de canvis a la llar d'infants, perdó, que volia dir guarderia, i ja no es diu guarderia, no, perquè ara ja no es guarden crios, no, és una llar d'infants. La llar canvia totalment, i hi ha uns canvis molt forts també perquè es converteix en llar oberta, que això ha sigut ara fa molt poquet, i a mi m'agradaria que la Consol, que com he dit abans és l'actual directora, ens expliqués una mica quina decisió va ser per a prendre este canvi de ser una llar d'infants a ser una llar oberta com és ara.
Bueno, el canvi és important, però el primer de tot és que jo el que vull dir és que jo vaig entrar molt més tard, vaig entrar al 99, però sí que abans de com treballaven, o sigui, és a dir, no és que ara siga millor que abans, eh? Abans se treballava molt bé a la llar d'infants, és que s'ha canviat la manera de treballar, però el que és conceptes, objectius, jo quan vaig entrar allí, allí es treballava superbé, venia d'unes pràctiques de Reus i les dos llars que vaig estar, de cara i ulls, la d'aquí li donava 30 patades. El que passa és que treballàvem amb editorials, treballàvem amb fitxes, i el fallo que havia és que quan acabàvem el curs, un nen que era molt amable, que era sociable, que es comportava bé, però no li agradava fer fitxes, quan sortia amb 10 fitxes fetes, el pare dia que ha passat, i era sempre una comparació, i era com de dir, és que no és important només la fitxa, perquè si al crió potser no li agrada estar sentat a la cadira i fer la fitxa, però ell treballa, col·labora, participa, relaciona bé. I aquí va ser quan vam començar a canviar, que aquí estava la Jani també treballant encara, vam decidir traure les editorials, perquè veiem que el que exigien els nens, no?, que seguies, era de coses de 4 i de 5 anys, i arribaven a l'escola i ho tornaven a fer. I ho tornaven a fer a P3, a P4 i a P5. I vam decidir traure l'editorial i fer altres les programacions, com havien fet antigament amb titelles, per fer-les pues, més actives, no? Més de grup, més pintura. I el canvi dels ambients ha sigut perquè també a poc, com vas madurant, totes les educadores que ja portem molts anys, veiem que havien nens que s'ho passaven molt bé, però d'altres, segons en quines activitats, no s'ho passaven bé. Però com que tocava pues, pintar tots assentats a la cadira, pues, aquell un o dos nens no volien pintar i tu el feies estar assentat. I tu i nosaltres ho comentàvem, ho sentíem malament, perquè ha d'estar assentat mirant com els altres pinten, si pot estar jugant amb un racó o una altra cosa i passar-s'ho igualment bé, no? Perquè nosaltres ara fem ambients i les activitats són jocs, però que aprenen. No és només juguem, sí. O sigui, aprenem jugant. I això va ser doncs, molta consensuació, molt de parlar entre nosaltres, i bueno, vam començar a fer cursos i ens vam donar compte que se podia portar a terme, però ho podem portar a terme perquè l'Ajuntament aguanta les educadores que som. Perquè si ens comparem amb les dones que tenim avui sentades aquí, que tenien 30 i 30 i pico crios, amb una això és impossible, has d'anar tots al lavabo i has de fer la mateixa activitat tots alhora. Això, com que som dos per aula, o una i mitja, sí que ens dona la possibilitat de fer-ho, doncs, no cal anar tots al lavabo, poden tindre intimitat, com que siguem menuts podem anar de dos en dos, de tres en tres, ara un li toca dinar però l'altre pot seguir jugant, i és més com estar a casa, no? Per això volem que es digui llar d'infants, perquè ara sí que és com estar a casa. I bueno, pensem, no profunditzarem en el tema de la metodologia que es porta, sí que és escola oberta, però que l'escola oberta vol dir que cada un fa el que vol, però no és que facin el que vulguem, fan el que nosaltres volem que facin, però quan ells volen. És el canvi més important, però que se treballa tot igual, de diferent manera.
També vull dir que la plantilla d'educadores ha augmentat moltíssim, que sou moltes dones treballant ara a la guarderia, que vam tindre que fer un pis dalt a la llar, que això no ho hem dit, perquè també teniu nadons. I a mi m'agradaria fer incís en això, que la labor que fan aquestes dones del nostre poble, que han agafat sí el relleu de les Montses, de la Imma, de la Mari Carme, de la Jani d'aquella època, i el treball que hi ha detrás en tindre també nadons, perquè això també és un canvi, no és el mateix tindre nens de 2 a 4 que nadons que has d'estar amb ells.
Si vam obrir nadons quan se va fer el pis de dalt, vam estar l'any 2005-2006, vam estar d'obres, vam fer el pis de dalt, que estava de regidora la Mari Carme, que la tenim aquí, i vam estar en unes caracoles mentre feien les obres, aquí en unes casetes enteres al parking, que eren les escoles velles, i vam fer el pis dalt perquè vam arribar a 128 alumnes i també teníem llista d'espera. I se van aprofitar aquestes aules i van ja fer aules per a lactants. I quan vam obrir el pis de dalt va ser quan vam decidir que podien entrar nens de 4 mesos. I des de llavors, 2006 crec.
La guarderia, que dèiem abans, la llar d'infants, l'escola Bressol, va quedar petita. Tothom anava a la llar d'infants. I va haver un moment que es va quedar petit. I teníem que mirar que es fes més gran. L'Ajuntament no tenia prou diners per pagar un pis. Teníem que necessitar una subvenció, i una subvenció important. Jo era regidora d'ensenyament en aquell moment. Governava Catalunya Esquerra Republicana, el conseller... No, era la consellera. La d'Amposta, ajuda'm, Jani.
La Marta Cid.
La Marta Cid. I vam fer tot el que vam poder entre uns i els altres i vam aconseguir que es fes el pis de dalt. Això és molt important perquè, vull dir, va donar peu a que la llar d'infants sigui cada vegada més gran i que tothom pogués anar-hi, inclús els nadons. Jo crec que hem fet una miqueta un resum de tot el que ha anat seguint la llar d'infants durant aquest temps.
El nom de llar d'infants Xerinola lo va ficar el pare de la Montse Buixalleu, el senyor Albert, que me va donar classes de francès, i significa la festa dels infants. A mi m'agradaria que la Montse expliqués això.
A veure, quan vam tindre la llar d'infants nova, jo tenia un pare llavors a casa, i com ja sabeu tots, és molt catalanista, i buscàvem una paraula, un nom a la llar d'infants que sigués algo diferent i que signifiqués alguna cosa. I llavors mon pare va dir, per què no li poseu Xerinola? I jo vaig dir, què vol dir Xerinola? Perquè en aquells moments jo... Pues no. I mon pare va dir, pues vol dir gresca, alegria, vull dir... És un moment bonic, una xerinola vol dir estar content, estar bé. I vaig dir, ah, doncs vale. Llavors ho vaig comentar a les meves companyes i vam decidir posar-li llar d'infants xerinola.
I per què es va canviar de guarderia a llar d'infants?
No, això no s'ha canviat mai. La guarderia no es va dir mai. Un lloc per deixar els crios, se va començar a dir la guarderia, no es deia només aquí. A la cala es deia, doncs, per tot, es deia guarderia, però nosaltres no ho vam considerar mai una guarderia. I quan venien algunes àvies, sobretot, a portar-se els crios, ho portem a la guarderia. Nosaltres els hi vam dir sempre, des del començament, i parlo de l'any 74, que hem passat unes quantes pluges des d'aquell moment, sempre vam dir llar d'infants, sempre.
I després, avui, mos acompanya, crec que és un dels primers homes que ha estat d'educador o fent pràctiques a la llar d'infant, que és el Manel Fortuna, que a mi lo sé, crec que el primer va ser un noi que es deia Edgar Consol.
Sí, primer va vindre a fer pràctiques el primer noi, va ser l'Edgar. I sí, i el segon va ser Manel Fortuna.
Manel, a veure, explica'm-nos una mica com va ser això de la teva experiència com a educador a la llar d'infants Xerinola.
Bueno, jo vaig entrar perquè vaig començar a fer pràctica... vaig començar a estudiar el cicle d'educació infantil i primer jo no sabia cap on et dirà. Dic, jo no sé si m'agraden crios més menuts, crios més grans. Vaig dir, però bueno, provarem, perquè va ser que acabaves segon de batxillerat, no sabies què fer i això era una cosa que me tirava cap endavant I vaig parlar amb en germana i em va dir, dona, si t'agrada, doncs endavant, fes-ho. I ella va ser la que m'ha encoratjat, diguéssim, a estudiar aquest cicle. I bé, o sigui, allí vaig estar superbé, totes són supersimpàtiques, ho he de dir. No vaig tindre mai cap problema amb ningú. I no sé, em vaig sentir com un més de l'equip, i això és algo d'agrair. Quan entres en un lloc nou, normalment et sents com una mica desplaçat perquè no contenen tu, però no va ser el cas, i vaig estar superbé.
Consol, expliquem-vos com a jefa d'ell, entre cometes.
Jo de jefa. Molt bé, ho va fer molt bé. La veritat és que és molt amorós amb tots els crios, se portava molt bé amb totes les famílies i bueno, els menudets, quan ho veien, sobretot els xiquets, quan lo veien se tiraven de seguida al coll d'ell. No, bé, la veritat és que, bueno, nosaltres encantades no veiem diferència, la veritat és que no. Sí que és veritat que alguna família de mentalitat tancada els hi costava, va ser dos famílies, per no dir una, vull dir, sé que, però sí que feien, però se queda sol, és un home, no? I nosaltres fèiem, primer que no es queda sol, però és que és igual que siga home o dona. Evidentment. Llavors, a més de poble costa una mica, el canvi de ment, que cada vegada, que és una cosa que volia dir, perquè a mi no és que m'ha molestat, quan parlem de guarderia, a mi no m'ha molesta, perquè l'objectiu principal era guardar els nens en aquell moment, quan s'obrien estos locals. Però costa molt, inclús ara, de que la llar és per necessitat. No, la llar és molt important per als nens. Vull dir, el desenvolupament de l'autonomia i de la personalitat se basa del 0 als 3. És molt important. I si molta gent jove, que ja comença a llegir i a informar-se, i amb tot això que està de moda ara, no? En tema alimentació, en tema educació, està molt moda ara, tots els canvis, els naturalismes, quan tornem tot una miqueta cap endarrere, sí que venen amb la necessitat de que treballeu, volem veure el vostre projecte educatiu, s'interessen, no per necessitat, perquè n'hi ha que no treballen, sinó perquè volen que els nens se sociabilitzen amb els seus iguals i tot això. Pues, des d'això fins de que un noi estigui en un centre educatiu de petits, perquè de mestres a l'escola n'hi ha un munt, no? I ningú s'ho planteja, i en canvi a la llar sí que vam tindre aquesta pregunta, i nosaltres evidentment vam dir què passa, no passa res. I molt contentes, i la veritat és que no és una feina de dones, que és que els pares a casa no fan de...
Sí, perquè és que és el que deies tu, això és una professió majoritàriament de dones, però és estrany també, no?, que un noi estigui a la llar, és el que dius tu, que al col·le hi ha molts de mestres, però a la llar no s'ha vist mai. Tu, Manel, te vas trobar a la carrera, quan estudiaves, que éreu més dones, el que tu feies de llar d'infants?
Jo a la meva classe érem dos xiquets. Això no, vull dir, això era algo raro, trobar-te algú estudiant i de segon, bueno, que fes en segon quan jo feia primer, quan vaig entrar a estudiar, me penso que també n'hi havia un parell. Vull dir, era algo estrany trobar-se xiquets estudiant este cicle.
Molt bé, després voldríeu fer alguna aportació més? Consol, Jani, Imma, Mari Carme, les Montses... Jo, personalment, el que deia la Consol de l'aprenentatge dels infants des de ben petits... vull ficar un incís, com a mare que he portat a la meva filla a la llar, per mi va ser una experiència molt bona, per la meva filla també, i sobretot enfatitzant això que elles treuen el millor dels crios, que se deixen la pell en tot el que fan, amb tot, o sigui, ho fan amb tot l'amor, i que també, o sigui, elles quasi totes són mare, o sigui, deixant tota la seva pell per a cuidar els crios que no són seus i traure el millor d'ells i guiar-los en un camí que després els portarà a l'escola. I sobretot, ja que parlem sobre les dones i els sous, que els sous no són equitatius, que segueixen cobrant molt poc, que no està valorada la seva feina, d'això podríem parlar largo y tendido, però a mi m'agradaria que una d'elles digués la seva opinió. Jani, Montses, Consol...
A veure, normalment sempre bueno, ha sigut un treball, no?, que és superdigne, no?, però que, com sempre, com a dones, sempre han sigut infravalorats a nivell de sous, no?, perquè si mires els convenis que hi ha de llars d'infants, sempre són sous molt, bastant més baixos. Això s'està regularitzant, esperem que tot aquest sostre de vidre es vagi trencant, i bé, i que m'agradaria que els cicles d'educació infantil fos una mica més equitatiu tant d'homes com dones, perquè l'educació és important des de que naixes fins que et fas gran i que ha de ser igual tant per part dels homes com per part de les dones. Llavors hauria de ser tot més equitatiu a nivell d'estudis i a nivell de treballs i tant de sous també.
Alguna més? Vol fer una aportació? Opinions personals?
Nosaltres, com a experiència, si vols dir, si vols saber el que cobràvem, arribàvem mesos que ni cobràvem. I jo sí que et puc dir que he treballat 20 anys a la guarderia i dels 20 anys me vaig trobar en 4 anys i 10 mesos de Seguretat Social. Tu mateixa. Llavors, clar, el que sí vam fer que al municipalitzar també vam assegurar un sou, diríem, més digne, perquè se va aixecar bastant el sou, i sobretot la Seguretat Social, que llavors ja va ser per a totes.
Això em passa a mi ara, que jo ja podria jubilar-me als 65 i per culpa de que no vam cotitzar quan estàvem a les mestresses de casa, total, per estalviar diners, perquè oi, no podem, fins que ens van obligar, pues jo als 65 anys me podria jubilar i ara me toca esperar fins als 67.
Sóc jo la que parlo, Montse. Jo hi vaig treballar-hi 10 anys, sóc una de les fundadores, amb la Montse Llamric, i jo no vaig cobrar mai Seguretat Social. I durant molts de mesos ens els veiem i els deteníem per poder cobrar amb el que cobràvem dels crios, perquè també el que pagaven els xiquets i les xiquetes, les famílies, era poc, i nosaltres anàvem fent. El que passa que nosaltres vam començar no només com un treball, sinó que ens pensàvem que també fèiem un favor a la comunitat. Potser en aquella època érem una miqueta naïfs, doncs bueno, doncs sí. I jo també estic contenta d'haver-ho sigut, i ja està.
Vam estar mesos sense cobrar, Vull dir, estava la Jani en aquell moment també, estava la Montse, vull dir, i per aguantar la llar d'infants vam estar mesos sense cobrar per a poder aguantar-la. Gràcies de que se va arribar a municipalitzar, i sempre ho he dit, gràcies a Joan Font, que va arribar l'alcalde en aquell moment i no les va municipalitzar. Ho dic ara i ho he dit sempre, gràcies, en aquell moment se va municipalitzar la llar d'infants. Per això Joan en aquell moment va dir no vull que sigui l'alcalde, que en aquell moment estava, que la llar d'infants desaparegui, perquè estàvem hasta el coll, vull dir, no se podia aguantar de cap manera.
Hi havia un personatge en aquell moment dins l'Ajuntament que ens va fer la vida impossible. Volia tancar la guarderia, la llar d'infants, perdó, la volia tancar de totes totes, que llavors ja l'obririen, però que en principi havíem de marxar els que havíem de marxar d'allí. Total, que no mos se donava res, ni subvenció, tant se val, i fins i tot quan vam anar a parlar amb l'alcalde, que llavors estava Joan Font, tal com ha dit la Montse Buixaleu, Joan sí que mos va atendre, i per cert, molt bé, i va dir, no us preocupeu, aquí estic jo. Fins i tot l'associació de mestresses de casa en aquells moments, perquè ni cobraven ni podien pagar, és veritat, llavors vam dir de fer una pòlissa de crèdit a Caixa Tarragona, avalada per 3 membres de la Junta de l'Associació de Mestresses de Casa, que no les teníem totes, la veritat, però bueno, ho vam fer, i fins i tot els 2 milions de pessetes, que llavors eren pessetes, se'n va fer càrrec l'Ajuntament de llavors, que era l'alcalde Joan Font. I gràcies a ell, que és veritat, gràcies a ell sí que es va poder municipalitzar la guarderia, perquè es va posar al front de tot. Això sí.
Jo voldria dir que jo trobo que per les mestres d'aquella època va significar una lluita que va acabar en victòria. La llar d'infants va ser un gran avenç i la base per la llar que tenim ara. A l'actualitat, una llar propera, oberta i moderna, i amb unes educadores familiars properes i que et pots trobar perfectament comprant l'opà, i trobo que això és envejable, envejable. Dones valentes que van decidir lluitar per l'educació dels seus fills i filles i la de dos altres, i van formar la primera guarderia de l'Ametlla de Mar i van donar lo torn a les que estan actualment. M'agradaria agrair a totes les que heu vingut a ajudar-me a fer este primer programa
que trobo que serà el primer de molts, a Manel, la Imma, la Mari Carme, la Jani, la Consol, la Montse i l'altra Montse, ma tia. Moltes gràcies per voler participar en aquesta idea. També gràcies a la ràdio per ajudar-me també des de la descarada, aquesta idea que hem tingut del programa, de buscar dones pioneres del nostre poble, i no res, agrair-se molt que haguéssiu vingut. Gràcies per explicar-nos totes les històries. I no res, ens veiem aviat.
Gràcies, i gràcies. Encara podríem parlar. Gràcies.
El tenim de cos.
Gràcies.
No deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons.